Contrasenyes, el programa de debat polític amb els diferents grups municipals, conduït per Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, avui en el seu format de debat de portaveus, que serà, per cert, el darrer de la temporada. Per tant, no perdem temps i saludem ja els membres polítics que ens acompanyen, amb el Babou, del Prat en Comú. Bona tarda.
Bona tarda.
Juan Carlos Moreno, del PSC, bona tarda.
Bona tarda.
M'acompanya també el Jordi Bert, portaveu d'Esquerra Republicana, bona tarda.
Bona tarda, Manol.
I Carmelo de Clara, de Podemos al Prat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Transparència i participació són dos conceptes que han de ser inherents a l'activitat de l'administració pública. No hi ha opció. Primer, perquè en bona part és un imperatiu legal, sobretot pel que fa a la transparència, però també perquè la ciutadania ha de tenir el dret de conèixer clarament l'activitat de l'administració i participar en la presa de decisions més enllà de la cita electoral cada 4 anys. En aquest context, el ple municipal del Prat, ja poden veure, de fet, la crònica als mitjans municipals del Prat, ha aprovat de forma inicial el seu pla local de govern obert, que gira al voltant de 5 grans àmbits. Quins són els objectius del equip de govern en aquest sentit? Com ha rebut l'oposició aquesta primera proposta? Obrim torn amb el Babó, del Prat en Comú.
Doncs jo crec que els objectius, tu ho deies també a la teva entradeta, hi ha una banda que és que les administracions estem obligades a fer passos endavant pel retiment de comptes, per les dades obertes, la transparència, la participació, etcètera, etcètera. Però hi ha una altra cosa que jo crec que hem d'acceptar també, que és una voluntat política. A l'inici d'aquest mandat, el ple d'organització determinava que, dintre de l'equip de govern, dintre de les competències de l'equip de govern, hi hauria una regidora, en aquest cas doncs és l'Ester García, que seria regidora de govern obert i innovació. I això és una voluntat política. El que vol l'Ajuntament és intentar que una administració pública, obro parèntesis, que habitualment no som a l'avantguarda de la innovació i la modernitat tecnològica, doncs el que volia més que aquest Ajuntament fes en poc temps moltes passes endavant per, com deia, per avançar en aquests conceptes com el retiment de comptes. Aquest concretament per nosaltres és molt important. El fet que la ciutadania, no només, i també, evidentment, però no només els portaveus del consistori, sinó que també la ciutadania, les entitats en general, puguin fiscalitzar, puguin saber què fa l'Ajuntament, puguin accedir a aquestes dades obertes, etcètera, etcètera. Nosaltres n'estem molt poc entrenats i entrenades amb això, les administracions públiques. Ens hi hem posat fa 4 dies, per tant, és evident que tenim molt de camí per recórrer, però també és evident que, per una banda, se'ns empeny perquè la legislació ens hi obliga i, d'altra banda, és que el futur va cap aquí, el futur no va cap a que la gent, per saber alguna cosa que fa l'administració, hagi d'entrar o enviar un correu o entrar a una instància que és bastant analògic. Per tant, bueno, comencem una aventura gairebé, de la qual estem convençudes que és el camí correcte, de la qual, repeteixo, ja hem fet algunes passes, però en qualsevol cas doncs, és una declaració d'intencions que jo crec que cristal·litzarà molt bé en el si de la nostra organització.
Uh-huh. Juan Carlos Moreno, de la PSC.
Bueno, yo creo que el primer acto que ejerce la ciudadanía en participación de gobierno es cuando se hacen las elecciones locales, ¿no? Ahí todos presentamos nuestro programa y el ciudadano hace la primera gran elección. Pero después de esta primera gran elección que hace el ciudadano, pues tenemos que avanzar y, como ha dicho muy bien Alba, estamos obligados a tener transparencia y visibilidad en nuestra acción de gobierno, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y no solo eso, sino además un rendimiento de cuentas, ¿qué estamos haciendo y en qué momento estamos de lo que estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo? ¿En qué grado se está cumpliendo? Pero vamos un paso más allá, y es que fomentamos la participación ciudadana, es decir, que el ciudadano forme parte del gobierno y que tenga medios, que tenga herramientas para poder decidir acciones de gobierno. Bueno, yo creo que esto es un avance fundamental, yo creo que es muy necesario. Hay un quinto punto que también lo quiero poner en valor, que tiene que ver con la integridad pública. Todos aquellos que nos dedicamos al gobierno público, es decir, a gestionar recursos públicos, tenemos que tener pues un código ético que nos rige y una visibilidad total y transparente.
Això per part de l'equip de govern. Obrim torn de l'oposició. Jordi Ben, satisfà aquesta primera proposta?
Sí, sí, ja ho vam dir. Nosaltres ahir vam dir que el que havíem llegit ens agradava molt, perquè, de fet, Penseu que quan Esquerra Republicana va tornar a l'Ajuntament amb el programa del 2015 ja fèiem un èmfasi especial en temes de participació ciutadana, de pressupostos participatius. Per nosaltres això és important, és dir, i el que s'està veient amb aquest pla de govern obert és, escolta, anem pel bon camí i nosaltres amb la voluntat d'intentar millorar-ho, si és que podem, doncs per això hi vam dir, escolta, ens estenim, ens el treballem bé i us passarem les nostres propostes a veure si ho podem arribar a millorar. Per temes de, per exemple, no sé, coses que ens passen a bote pronto pel cap, és a dir, en vinculació d'alguns resultats d'aquests processos participatius, doncs treballem-ho, pensem-ho, però nosaltres veiem molt bé aquesta feina i després la part també que deia el Juan Carlos, no? El tema de com a responsables electes, com a càrrecs electes, els que estem de cara al públic i els que estem treballant a les administracions hem de tenir una ètica que penso que haurien de tenir totes les persones, però nosaltres especialment multiplicada, no? Per dir, com és allò de no només ho has de semblar, sinó ho has de ser. És a dir, penso que tenim una gran responsabilitat, que és la de gestionar diners públics, dius, i això el que hem de fer és fer-ho el millor possible i amb tota la responsabilitat que ens mana això, els vots que ens ofereixen els ciutadans. I aquí ja no entro només amb els vots dels ciutadans que ens han votat els responsables de cada partit, sinó de tota la ciutadania. Penso que quan un entra a ser càrrec electe a dins un ajuntament, vull dir, per descomptat que els vots que l'han fet entrar són els seus particulars, però està clar que representes a tota la ciutadania de la ciutat.
Carmelo, declara Podemos al Prat.
Sí, nuestra valoración es muy positiva. Creemos que es la línea que se tiene que llevar a cabo. Nuestra formación creció prácticamente basada en esos dos ejes de participación y transparencia, motivado principalmente por la desafección de la ciudadanía con la política. Por eso creemos que es importante tanto la transparencia como la participación y a la vez son dos conceptos que se retroalimentan. A través de la transparencia se motiva la participación. Si no hay transparencia, hay poca participación. Por lo tanto, nosotros lo creemos que es muy positivo.
Faltarà sobre el procés de fet fins a l'aprovació definitiva. Imagino que és molt aviat, però no sé si heu pogut fer una ullada encara que sigui en diagonal i si teniu ja doncs, alguna proposta que podríeu fer o no des del punt de vista de l'oposició, Carmelo, Jordi?
No, nosaltres és el que una mica anunciava ara, no? El tema de donar-li potser algun valor de vinculació a algun procés participatiu. I sobretot, per exemple, que quan parlem de dades i de transparència, l'Ajuntament i això, per exemple, els responsables polítics del grup municipal ho sabem, vull dir, estar fent enquestes de nivell telefònic per veure com està l'estat de la ciutat en moments de Covid. Ahir, per exemple, al ple, vull dir, en un altre punt, no? Es parlava de... ja s'havia fet algun estudi, penso que tema jurídic, per dir alguna cosa, de temes dels interins, vull dir, no es pot treure el tema dels interins, sinó el fet de que havíeu fet aquesta consulta jurídica, dius, clar, també ens ha d'ajudar aquest pla, que aquests estudis, i ho dic sincerament, i no ho dic en plan de dir, d'intentar posar ningú de res, és el fet de dir que aquest estudi jurídic també pugui estar a disposició, ja no només dels responsables del grup municipal, sinó de tota la ciutadania i dels treballadors i treballadores interines, en el sentit de dir, escolteu, que sí, que el que s'està demanant és això, però amb aquest estudi jurídic ens estan dient vigileu aquí, vigileu allà, i hi haurà una cosa, que aquest tema és un tema que s'ha de solucionar des de legislant, des de l'Estat i tal, no? Però és això, de dir, que molts estudis, moltes enquestes puguin donar-se fer-se públics i estiguin penjats a portal de transparència perquè tots puguin disposar d'ells.
Carmelo?
Nosotros realmente lo encontramos muy completo y donde se analiza, bueno, los ejes que se tienen que llevar a cabo. Y se han identificado algunas deficiencias en las que debemos de mejorar. Por lo tanto, realmente lo vemos muy completo. En el, nosotros sabíamos y lo pensábamos que la burocratización al acceso de la administración pues era un inconveniente para la ciudadanía a la hora de participar y vemos cómo se intenta dar soluciones en ese aspecto. Por lo tanto, nosotros realmente, como digo, lo vemos muy completo.
Si entreu, de fet, a prep.cat podreu accedir a la secció transparència, perquè moltes vegades fins i tot pot haver-hi el problema de que ni la ciutadania coneix d'aquestes oportunitats, d'aquesta eina, no? Doncs ho expliquem al prep.cat, podreu accedir a la secció transparència, que de fet té també una pestanya que diu ens ajudes a millorar i podeu participar en una enquesta per oferir la vostra opinió, sigui com sigui. I ara parlo també en general, no sempre la informació podríem dir que és accessible o és fàcil de trobar per un ciutadà qualsevol, no? Com ho veieu en el cas del Prat? Trobeu que comunicativament la plataforma és accessible, és fàcil, comparativament amb altres administracions que tenen les mateixes obligacions, no? Obrim ara per part de l'equip de govern, el Bobo del Prat en Comú.
Sí, perdona. Jo, és evident, un dels eixos, de fet, un dels eixos del nou pla el que ahir aprovàvem inicialment, el nou pla de govern obert, és el de la transparència i la millora de la visualització de dades. És a dir, no vol dir que aquestes dades no hi siguin, sinó que, com deies tu ara, a l'hora de volcar-les a les plataformes, les diferents plataformes que tenim, doncs són dades de gestió, són dades que moltes vegades inclouen moltes gràfiques, números, és a dir, en funció de quines dades volquem, són més o menys difícils, no tant de llegir, diguéssim, sinó per una banda d'entendre i d'altra banda de saber què és el que busques i quin és l'itinerari que has de fer, no? Per tant, aquí és un dels punts, és un dels eixos en els quals tindrem més interès. A més, diguéssim, que, i això amb els portaveus també vam explicar-ho, no es tracta que el departament o el Servei de Govern Obert i Innovació ajudi a totes les àrees, que sí, sinó que es tracta d'empoderar totes les àrees de l'administració local per tal que les dades que es treballin siguin ja accessibles i, per tant, doncs que amb una simple actualització més o menys constant a les dades amb les quals treballem, que són moltíssimes i infinites, evidentment, no totes, perquè l'administració treballa amb dades que no són publicables, però fer una feina, diguéssim, també de que cadascun dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament assumeixi que les dades amb les quals treballa no són seves, que són públiques, les que puguin ser públiques, i que s'han de treballar i s'han de manipular d'alguna manera, que el bolcatge per fer-les públiques, transparents a través del web o dels altres aplicatius, doncs sigui més ràpid. Jo no, la veritat és que no m'atreveixo a dir si són millors o pitjors que la gent. Ostres, jo que sé, no hi ha Sisto i Manol, eh? Però en qualsevol cas, jo crec que, evidentment, marge de millora n'hi ha i que des de la creació d'aquesta regidoria doncs, hi ha hagut també una perspectiva, diguéssim, increixent en la quantitat de dades que es treballen.
Jo si em deixeu, perdó, Juan Carlos, vull explicar una mica l'experiència molt personal quan vam entrar el 2015. Val? Vull dir, quan vam entrar el 2015, recordo que parlant amb la secretària ens deia no, i el ROM el podeu trobar a la web, i li vam dir, sisplau, doncs busca'l tu, perquè nosaltres no hem sigut capaços. I el secretari va dir, home, sí, es va posar davant de l'ordinador i al final ens va agafar i ens va dir, escolta, et dono aquest exemple en paper, vull dir, te'l quedes i ja comunicarem que s'ha de penjar i en un lloc més accessible. És a dir, és cert que s'ha canviat la web, que s'ha millorat, i això és el que hem de dir, però penso que encara possiblement s'hauria de millorar aquesta estructura, perquè la gent, la ciutadania, quan entra, és la seva forma més còmode és posar el títol o la paraula recerca del tema que busca i espera que quasi la dugui al lloc, no? I penso que hauríem de buscar que tota la zona de transparència fos una mica en aquest sentit. I penso que comparativament al 2015, vull dir, ha millorat, vull dir, ho vaig a dir també, ha millorat.
Juan Carlos Moreno, del PSC.
Bueno, yo voy a decir un clásico, que además es un clásico que aplico desde hace muchísimo tiempo, que aplico ya en mi vida y en todo lo que hago, y es que siempre se puede mejorar, siempre. Y evidentemente seguro que se puede mejorar. Pero hay que decir que se ha avanzado, y se ha avanzado mucho. Y no solo eso, sino que estamos hablando de una web de transparencia y dar visibilidad, pero también estamos hablando de participación ciudadana. Es decir, la propia participación ciudadana puede ayudar a mejorar la página y los datos que ofrecemos. Los datos que ofrecemos que son interesantes para el ciudadano, pero que también son interesantes para nosotros, los políticos, y también para la acción de gobierno. Tienen varias visiones. Hay una visión que puede ser, podríamos decirla, hasta casi fiscalizadora, ¿no? De los ciudadanos, no solo de los ciudadanos que, como bien decías, no solo de los que nos votaron, porque sino de todos los ciudadanos del Prat. Pero también es la otra cara de la moneda, es decir, es un escaparate, es donde presentamos, es donde podemos visualizar la acción del gobierno, en dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces, yo creo que tiene esa doble línea.
Carmelo.
Bueno, lo decía antes, ¿no? Se han identificado algunas situaciones que son mejorables y una es esa, ¿no? El acceso a la información a través del portal de transparencia. Y creemos que al verse reflejado, pues bueno, es importante la voluntad. La voluntad, a partir de ahí, pues bueno, el funcionamiento y la capacidad de información a la que tenga acceso la ciudadanía, pues dará valor a las acciones públicas y a la legitimidad del gobierno, del equipo de gobierno.
Pel que fa a la participació, ara deixeu-me ser una mica més provocador, doncs els processos i els pressupostos participatius s'han reeditat en aquest mandat, però amb aquest document sobre camí a fer noves consultes ciutadanes, tipus referèndum, de resposta sí o no, per aprovar o desestimar petites actuacions molt concretes a la ciutat.
Jo crec que sembla el debat està servit amb això, és a dir, on acaba la participació, on acaba el dret a la participació ciutadana en un entorn on les eleccions municipals, cadascú doncs, té la legitimitat, ara el Carmelo parlava de legitimitat, bueno, tothom té la legitimitat que té, evidentment, ni més ni menys, però aquí hi ha un acord de govern, hi ha un pla d'actuació municipal i, per tant, jo crec que hauríem d'evitar, almenys és la meva opinió, hauríem d'evitar... no sé, poso un exemple. El pla d'actuació municipal, que és el document que aglutina les intervencions principals que van acordar fer en el seu acord de govern el Partit dels Socialistes i el Prat en Comú, diu que farem una intervenció per peatonalitzar, pacificar, el que sigui, a l'avinguda del canal. Tindria legitimitat una consulta sobre si volem o no volem, la ciutadania del Prat vol o no vol que es faci aquesta intervenció al carrer a l'avinguda del canal? Sota el meu punt de vista no tindria massa sentit, perquè és una de les inversions i intervencions principals d'aquest acord de mandat i, sincerament, a mi em sembla que no sé quantes vegades hauríem de votar o opinar sobre les coses. Segurament moltes, i més de les que jo ara mateix estic obrint la porta. Però a mi em sembla que hauríem de plantejar que els acords als quals arriba l'equip de govern després d'unes eleccions municipals que a mi em sembla força legitimador, això en un entorn de política local, doncs no dic jo que siguin absolutament intocables. El que dic és que no hauríem de tenir tendència a anar allò insistint. Ara bé, els pressupostos participatius, que com sabeu no van en contra, o sigui, no han d'anar en contra aquells projectes que es voten, no han d'anar en contra de l'acord de govern, ni del PAM, ni de... jo què sé, les competències, etc, em sembla que és una experiència molt innovadora i em sembla que és una experiència d'èxit i que val la pena anar reeditant, sense perjudici d'altre tipus de consultes, respectant, sembla, un marc d'intervenció, un marc competencial, unes possibilitats, és a dir, bueno, per tant, a mi em sembla que anem en el bon camí. La legislatura passada també vam començar-ho a fer amb processos d'intervencions urbanístiques en places importants, és a dir, en llocs acotats, etcètera. Clar, preguntar a la ciutadania sobre l'hora de l'avinguda hauria estat un desastre. No sé com es gestiona. Però la legislatura passada vam començar-ho a fer en entorns més acotats i jo crec que van ser experiències d'èxit. Per tant, no sé, per mi, endavant amb la participació ciutadana, diguéssim, autogestionada gairebé.
Sí, com he començado, creo que he comenzado así mi intervención anterior. No hay que olvidar que la primera gran acción de gobierno abierto y de la ciudadanía son las elecciones municipales. Esa es la gran decisión. y cada uno de los partidos llevamos en nuestro programa las acciones que queremos llevar a cabo. En este caso, el equipo de gobierno ha consensuado unas acciones y estas ya están decididas. Es decir, sería ilógico someter a un referéndum posterior o a preguntas o a consultas algo que ya ha quedado claramente determinado en unas elecciones municipales. Sí que es cierto, como bien decía Alba, que bueno, aquí hay que fomentar la participación ciudadana en muchas otras cosas que no quedan reflejadas ahí y que hay una ventana para ello. Tampoco no hay que confundir un Uber a la carta. Bueno, yo creo que hay grandes líneas que ya se deciden en las elecciones municipales y a partir de ahí pues hay espacio para otras acciones que son las que se tienen que decidir aquí.
Jordi Bern.
Sí, jo, d'això, perquè, per exemple, seguint l'exemple que ha dit l'Alba, l'Alba, pues, no sé com hagués anat el tema de l'Avinguda Montserrat si haguéssim posat a participació ciutadana. Jo penso, i ho dic sincerament, perquè de fet ha sigut una mica els comentaris que vam rebre i que vam viure amb la plataforma d'afectats per les obres de l'Avinguda, hi ha diferents veïns allà. És a dir, és cert que es va abarcar tota l'avinguda, és a dir, estem parlant de quasi 2 quilòmetres, si no recordo malament, de terreny, de longitud, i vam bloquejar la ciutat, no? Entre cometes, per dir alguna cosa. I parlant amb els ciutadans, ja no dic, i jo no vull entrar en el detall de si hem de dir si sí o si no s'ha de fer, val? Vull dir que això pot ser una mica el fet que estan comentant els representants de l'equip de govern. Vull dir, si nosaltres ho portem a un programa i nosaltres fem uns acords, com que som els majoritàriament votats, doncs tenim l'agilitat de fer-ho per descomptat. Però també és cert que pots adequar aquestes idees, aquests plantejaments, aquests projectes, perquè estem parlant que són projectes, a dir, una mica abstractes inicialment, en el futur. No tens el detall de tal com el vols fer o tal com el vols acabar realitzant. En aquest sentit, deia, si parles amb la ciutadania, igual la poden dir, escolta, no bloquegis tota la ciutat, fes-ho amb 2 trams. La ciutadania també sap que això pot tenir uns costos una mica més elevats, vull dir, perquè això són conscients, però penso que també és que es pot portar a consulta aquest procés participatiu de dir, ei, al principi, abans de començar, per evitar molts, molts problemes que es van tenir durant l'obra. Val? I ho dic sincerament, perquè va ser la base de les crítiques que vam trobar. És a dir, ens han vingut a consultar després de que ja està tot panxa amunt. Nosaltres pensem que sí, que es poden fer consultes de segons quins projectes i per determinar també cap a on li agradaria a la ciutadania veure aquests projectes realitzats. És a dir, quan un diu que tenim un projecte i un acord de govern d'intentar agilitzar el nou plantejament del Prat Nord. Perfecte. Suposo que el detall encara no està. Bueno, vosaltres dos sí, perquè porteu molts anys al poder i no el desenganxeu ni volem, perquè aneu reeditant aquest govern, dius, però sí que podíem fer aquesta consulta i dir cap a on podem anar, no? Sobretot per tenir que aquest acord sigui el més proper a les idees generals de la ciutadania. I no estic dient ara, i ho dic així en forma cínica, que la ciutadania digui no, és que el que vull és que a tots els carrers estiguin coberts amb plataformes per no entri el sol. Vale. No estic dient això, sinó una mica que la gent opini la seva visió d'aquests projectes que són importants pel futur i per l'evolució de la ciutat. Jo penso que es podien portar a participació ciutadana, vull dir, alguns projectes que com el que passa que hem comentat l'Alba, vull dir, el de l'Avinguda Montserrat.
Carmelo.
Sí, el cambio más sustancial, ¿no?, que hemos vivido en los últimos años en cuestión de participación era referente al hecho este, ¿no?, de que cada 4 años se convocaba a la ciudadanía para las elecciones, y hasta los 4 años, bueno, pues la sensación era de que si no te he visto no me acuerdo, ¿no? Y eso provocaba una desafección. Aquí lo que se trata, sobre todo a nuestro parecer, es hacer partícipe a la ciudadanía de las soluciones, ¿no? Involucrarla en las soluciones para la ciudad. Por eso, el hecho de hacer consulta sí o no, creo que sería una doble elección. O sea, está el resultado de las elecciones, cómo ha salido, y tener que, según en qué acción que ya ha sido aprobada por la mayoría en las elecciones, pues, repito, tener que volver a someterlo a votación, ¿no? Por lo tanto, la participación, creemos nosotros, es que tiene que ir más allá, o sea, tiene que ir en las soluciones, en la implicación de la ciudadanía a mejorar los aspectos que más les afecten.
El debat és força interessant i penso que és molt xulo, perquè al final també depèn de les persones que hi participin, doncs potser una decisió pot estar legitimada o no. Hi ha un altre debat, i és que amb les eines actuals digitals, tecnològiques, però també amb l'escletxa digital que es pot generar, es pot donar el cas de que moltes persones grans o no tan grans, però que no estan tan acostumades a fer servir aquestes eines digitals, no tinguin tan fàcil accés a aquesta participació, que es generin desigualtats. Ho compartiu? S'està tenint en compte en aquests processos participatius?
Ho compartim del tot, i de fet jo crec que ho estem tenint en compte perquè no estem fent, exceptuant l'època de Covid, per motius evidents, els nostres els processos participatius que hem anat desenvolupant no han estat mai exclusivament digitals. Sempre s'intenta que que hi hagi una part més gran o més petita, a poc anirà sent residual perquè les noves generacions ja aniran tenint un desenvolupant-se molt millor amb les eines digitals, però és evident que si el que busquem és que com més gent participi millor, això vol dir que no podem excloure el format, no sé com es diu, analògic, el format paper, el format vas a un lloc i poses un sobre en una urna o poses un gomet en un lloc o el que sigui, no? I així ho hem anat fent, per tant, de moment sempre ho fem a cavall dels dos models. És veritat que cada cop més gent ho fa a través de la web, de la plataforma, de l'aplicació, del que sigui, però nosaltres no, jo crec que és evidentíssim que encara no es pot abandonar.
Bueno, totalmente de acuerdo. Perdona, Carmelo, adelante.
Bueno, decir que la brecha digital es un hecho, ¿no? Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, pero dejadme que os diga que uno de los, bueno, de las funciones principales de la participación es dotar de todas las facilidades para acceder a la participación. Por lo tanto, no solo se debe de realizar a través de digitalmente, que sí que facilita a un sector de la sociedad o de la población, sino dotar de todas las herramientas disponibles para que la participación sea lo más mayoritaria posible.
Bueno, decía que totalmente de acuerdo. Es cierto que existe esa brecha digital, es cierto que hay personas que no tienen acceso o no el conocimiento, ¿no?, para poder utilizarlas. Por eso, vuelvo a lo de antes, las grandes decisiones se toman en un formato en el que todo el mundo tiene acceso, que es en las elecciones municipales. Dicho eso no nos quita de que haya participación y que todas las personas tengan derecho a poder llegar a decir su opinión en aquellos casos, en aquellos aspectos que se lleven a cabo para consultar. Luego hablabais, desconozco el tema porque en ese momento no estaba en política, hablábamos y Alba es la experta, creo, en el tema de la Villa Montserrat, seguro, de las obras. Consulta. Bueno, yo creo que ahí hay que tener muchas cosas en cuenta. Estoy seguro que ahora todo el mundo está contento, pero estoy convencido que cuando te están haciendo obras y estás sufriéndolas, tienes una opinión muy distinta a cuando ya se ha acabado la obra. Eso es seguro, está claro. Y probablemente alguien dirá, no, vamos a hacer las obras de la Avenida Montserrat. Me estoy inventando, lo digo porque hasta qué punto podemos llegar. Vamos a hacer, pues si la queremos hacer en 4 tramos, Bueno, pero debemos saber que a lo mejor en cuatro tramos multiplica por dos el coste. Me refiero que a veces las decisiones no son tan sencillas. Hay elementos técnicos que seguro que hay que tener en cuenta. Y simplemente quería comentar esto.
Jordi. Sí, sí, aviam, vull dir, el tema dels costos ha sigut el primer que he dit, eh? Vull dir, és a dir, que possiblement s'hagués pogut fer en dos parts i això hagués augmentat els costos, és veritat, però s'hagués pogut valorar, no, és a dir, no estic dient que hagués sigut la millor solució, sinó s'hagués pogut valorar, s'haguessin pogut atendre les peticions de la plataforma dels veïns de senyalítica de les tanques, que tothom durant aquella època parlava del mur de Berlín, vull dir, ho deia en aquest sentit, és a dir, que sí, que des del nostre punt de vista sí que era un projecte vàlid per posar a participació ciutadana, o per, almenys per escoltar totes les opinions de la ciutadania. I jo penso que tenim un problema, i aquí deixa'm que faci una mica el paper de dolent, no? De crítica contra l'equip de govern, contra el partit principal de govern, que sou els que porteu també més anys al poder. És a dir, ens ha mancat moltes vegades tenir aquest sentiment de participació a la ciutadania, i moltes vegades també ha sigut per la manera de fer antigament de l'Ajuntament. I m'agradaria que s'entengués el que estic dient. És a dir, abans, com que l'equip de govern no estava obert a tanta participació ciutadana, doncs feien les coses al seu rotllo. I això treia molt d'aquelles propostes o d'aquelles persones que volien intentar modificar, opinar o variar. I per això ara veiem molt positiu tot aquest pla de govern obert i el fet de dir obrim-nos a més a la participació, però tenim un greu problema. I penso que, i ho dic així en mayúscules, greu problema perquè no hi ha cultura o no hi ha massa cultura participativa encara entre la nostra ciutadania. Per això deia, i això és una mica culpa del propi Ajuntament. Però ara que estem en aquesta via, que anem a potenciar-ho, vull dir, vosaltres hi sou, representats, el Carmelo també, dius, però els consells municipals, i és una feina que també surt i que s'ha de canviar i s'ha de modificar, portem anys, ja dient-ho, de que hem de canviar el funcionament dels consells municipals, perquè moltes vegades, i ara parlo des d'una sensació molt, molt personal, quan hi ha assistit algun, ha sigut consells municipals en qual hem anat a escoltar el regidor o regidora de torn habitualment, explicar tot allò que s'ha fet des d'aquella àrea o amb aquella temàtica i poca cosa més, poca cosa més. De fet, vull dir, recordo una experiència amb el Consell Municipal de Salut que quan es van portar una moció dels professionals sanitaris a l'Ajuntament, algú deia que allò no tenia una mica com de massa legitimitat, no? I dius, i no estic parlant de ningú del responsable polític, eh? Dius, home, doncs jo penso que és un dels consells municipals que millor funciona. Que millor funciona i que millor treballa amb el sentit que és gent professional que sap certament de què està parlant, no? Dius, i hem de seguir amb aquest camí, hem de seguir amb el camí de que els consells siguin molt més oberts, que possiblement parlem menys els responsables polítics i escoltem més i donem aquesta confiança a les entitats i a les persones a poder participar d'aquests consells municipals per poder s'obrir. Està clar que no tot es pot fer via digital perquè, bueno, casos com el de la meva sogra, que 93 anys domina el WhatsApp quasi a la perfecció, vull dir, no són habituals, vull dir, la meva sogra és un rar avis. Però dius, és veritat, hem de continuar informant moltíssim via paper, i a vegades també hauríem d'utilitzar la revista per incitar a que la gent aprofités la pròpia revista per fer aquestes petites enquestes o aquestes petites consultes, a vegades de què, per exemple, ho dic, la més recent s'està fent telefònicament, però que la gent, doncs sí, algú pugui dir, escolta, mira, tens aquestes dues fulles, igual que posem la contraportada perquè els nens li donin color als dibuixos, doncs una enquesta, i això ho pots entregar directament a l'Ajuntament. Penso que hauríem d'obrir-nos amb tot això, està clar, que en la bretxa digital, sobretot a la gent gran, és complicada, però també és cert que ho hauríem d'anar fent a mida, perquè la gent gran, vull dir, vagi agafant cada vegada, però, suposo que quan nosaltres, que ara tenim 50, 60, i anem endavant, doncs ja estarem habituats a aquest tema, però encara mateix, ara mateix encara hi ha un sector de la ciutadania que encara li costa.
Ho anotem, arribem al minut 35, tanquem aquest bloc que ha estat pràcticament monogràfic del programa, que ens semblava interessant en aquest debat de portaveus, però fem també una mirada a l'actualitat, perquè avui mateix s'ha reunit aquesta taula tècnica en relació amb l'aeroport del Prat. No tenim en el moment del registre aquest debat, no tenim encara informació, nosaltres s'han dit, diguem-ne, com ha anat la sessió, però què espereu des de les agrupacions locals del Prat d'aquesta primera taula tècnica, que va ser un dels compromisos de la taula política que es va celebrar dies enrere?
Informació, com a mínim informació, clar. O sigui, tingueu en compte que fins ara ningú no ens ha donat cap tipus de document que l'Ajuntament pugui haver, no sé, estudiat, investigat més enllà del nostre posicionament polític. Hem d'acceptar que l'hem fet sense tenir, bueno, sense tenir cap paper, és que és una mica, és fàcil d'explicar, I la veritat és que ja fa un parell de mesos que n'estem treballant. De fet, ahir a la modificació de crèdit veu validar tot, em sembla, veu validar 100.000 euros per estudis i treballs tècnics. No, de debò, eren 100.000 només. Només no, eren 100 milions per estudis i treballs tècnics, que alguns ja han estat encarregats, i els assessors, diguéssim, a nivell d'infraestructures, a nivell de planejament, a nivell jurídic, evidentment, a nivell ambiental, etc. El primer que ens diuen és, bueno, m'estàs demanant una opinió sobre el que ens diuen els mitjans de comunicació, sobre coses que ens filtren, documents que se'ns filtren, i per tant, el que li demanaré, el que jo crec que, espero, que tot i que ja s'ha acabat, els meus companys hagin vist a la reunió, com a mínim més informació que a partir d'ara sí ens permeti ser una miqueta més rigorosos en el debat.
Juan Carlos.
Mira, pues yo lo voy a enlazar con lo que acabamos de hablar, donde llevamos a cabo un plan local de gobierno Uber basado en la transparencia y la visibilidad. Pues eso es lo que espero, transparencia y visibilidad. No sé, la información, transparencia y visibilidad. Saber de qué hablamos para tenerlo claro, porque es lo que decía Alba. Hasta ahora, pues, no es que vayamos de oídas, pero transparencia y visibilidad no tenemos. Y eso es lo que creo que debemos esperar.
No estaba pensado, Juan Carlos, pero la verdad es que encaixa. Jordi Verde, Esquerra.
No, aviam, el que necessitem és tenir tots aquests informes que diuen que tota aquesta ampliació és tan bona i que anirà tan bé per la ciutat i per l'aeroport i pels negocis i per totes aquestes coses. Necessitem el que diu l'Alba i el Juan Carlos, informació, sobretot informació. Què esperes? Radicalment, i ho dic, faig la carta als Reis, vull dir que surti un no a l'ampliació de la tercera pista. Això és el que espero, que després d'aquestes taules tècniques diguin, bueno, escolta, doncs mira, ho valorem, que no es pot tirar endavant. Però, bueno, tal com deia en el seu moment i a juntes de portaveu, cadascú estem fent la nostra feina a nivell intern de partit i tots, bueno, tots els que estem realment, vull dir, que en aquest cas són tots, vull dir, els que estem en contra aquí al Prat i que fora del Prat, doncs està d'aquella manera, en dediquem tots els nostres esforços per intentar convèncer la nostra gent de dir, això no és viable, això és un prejudici, mireu tot el que us esteu perdent, el que malmetríem, i fer veure que no només una, i deixem-ho dir així, una proposta, un xantatge, econòmic ens ha de fer variar la defensa del nostre territori. És a dir, si vol l'ENA que ens parli amb tots nosaltres, i diguen tots perquè si no s'ho queden tots els equips de govern i només parlen ells, no? Sinó que parlem tots i els diguem en què poden invertir aquests 1.700 milions d'euros. Vull dir, podien millorar l'eficiència d'arribades i sortides de vols, podien estudiar si volen amb el mateix territori aprofitar millor els desplaçaments quan arriben els avions. És a dir, tot això faria que tot fos molt més eficient i podria pujar el tema d'arribades d'usuaris i quantitat de gent al Prat. I també que els aparells que estan utilitzant doncs, són d'unes mides que no són necessàriament pistes tan llargues com les que proposen. I també que, escolta, que amb aquests 1.700 milions podem connectar en Girona i l'aeroport del Prat i que estem a mitja hora 40 minuts i tindríem un aeroport que té una capacitat, si no recordo malament, per uns 20 milions d'usuaris o 30. No recordo la xifra, això ho tenia molt clar l'Eloi, que en el moment més àgil ara eren, han arribat a 8 milions d'usuaris. Vull dir, hi ha moltes altres solucions sense malmetre la Ricarda, sense malmetre el nostre territori, i nosaltres estarem això. I si responc únicament a la pregunta, què esperem de la reunió? La carta dels Reis Mags, un no a l'ampliació de la tercera pista.
Carmelo, de Podemos al Prat.
Pues lo que más me llama la atención es que no se hubiese presentado con anterioridad este informe técnico. O sea, yo no sé cómo se pretendía hacer una inversión y un destrozo de nuestro territorio de esa manera sin tener los datos ni tener la información, como aquí se ha dicho. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de qué es lo que espero, pues espero que nos dé la razón, que nos dé la razón que técnicamente sea inviable, que tengamos suficientes argumentos a través de la información que recibimos por esos estudios técnicos para poder decirle a AENA y a toda la élite económica de que es inviable.
De moment, mentre arriba la reacció a aquesta taula tècnica, avui ho avançàvem al Prat Digital, després d'una entrevista a la xarxa, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha assenyalat que ha convidat oficialment el comissari de Medi Ambient d'Europa, el senyor, per ser amb un nom molt curiós, Virginijus Sinkevicius. D'acord? Per tant, formalment la Generalitat ja hauria convidat a Europa a visitar la Ricarda per conèixer i veure doncs, aquests espais naturals del delta. Podeu llegir al Prat Digital. Sense acabar el programa, sabeu que aquest és el contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio, d'aquesta casa, i per tant, deixeu-me, com és el darrer debat de portaveus de la temporada, faltarà l'entrevista d'alcalde la pròxima setmana per acabar la temporada, deixeu-me de fer un parell de comentaris des del punt de vista polític. El primer, ahir, com sabeu, i a la crònica del ple es menciona, va renunciar, diguem, es va formalitzar la renúncia d'un dels regidors d'Esquerra Republicana, el Sergi Morales, que com també va participar en una ocasió en aquest espai, el contrasenya, doncs el volem desitjar la major sort, diguem-ne, i els majors encerts a la seva nova etapa, i ja ho hem anunciat també en el Prat Digital de que la nova regidora serà la Mica Blázquez, que s'incorporarà a partir del setembre formalment com a nova regidora del grup municipal d'Esquerra Republicana. I per acabar, un comentari d'agraïment. No podria ser d'altra manera els representats en aquesta taula telemàtica en un any molt complicat, i que encara no ens podem veure junts a l'estudi, amb aquesta situació telemàtica que tenim, que no és fàcil, que no té el major del ritme de vegades, no? Perquè al final no hi pot haver aquest debat natural que sí que podem tenir a l'estudi, però que en canvi heu superat amb nota, sobretot pel compromís, setmana rere setmana per part vostra. Per tant, deixeu-me dir-ho en antena, gràcies, mil gràcies, per donar suport i confiar en aquest espai, que penso que és un exemple de pluralitat política en una emissora com aquesta ràdio municipal, aquesta Prat Ràdio. Vale? Per tant, gràcies al Babó del Prat en Comú.
A vosaltres, bones vacances.
Gràcies, Juan Carlos Moreno, també a Juan Pedro Pérez, que avui no ens ha pogut acompanyar del PSC.
Moltes gràcies.
Jordi Benet, Esquerra Republicana. Gràcies, bona tarda.
I em passeu un bon estiu. Gràcies.
I l'últim en la ronda, però no menys important, Carmelo de Clara, Podemos al Prat, gràcies, una abraçada.
Muchas gracias y nos vemos a la vuelta. Felices vacaciones.
Això és el 91.6 FM, la ràdio municipal del Prat. La pròxima setmana acabem temporada amb l'entrevista d'alcalde, el senyor Lluís Mijoler, i fins al setembre. Gràcies, fins a la pròxima. We'll be right back.
Como si... He vist coses que vosaltres no creuríeu. A Pink Floyd a Sarrià amb llits volant. He vist foc sobre l'escenari de Rammstein. He vist el U2 contactant amb l'estació espacial des del Nou Camp. He vist el Sant Jordi a Roger Waters aixecant un mur. Tots aquests moments no es perdran mentre tinguem el Prat Ràdio la música al segle passat. Bona nit i benvinguts aquí, a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. El dia 3 de juliol, precisament va ser dissabte passat, es va celebrar els 50 anys de la malaurada de la mort del senyor Jim Morrison, líder espiritual del grup Doors, el que també forma part del grup dels 27, a les 4 Jotes, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Johnny Joplin i Brian Jones, que van morir precisament en aquesta edat, a l'edat dels 27 anys. Anem a fer un petit recordatori d'aquests 50 anys amb unes poques cançons d'aquests